Han sigut un total de 38 equips professionals els que han presentat les seues idees per a generar amb l'economia, per a regenerar l'economia, la ceràmica de la província, espais públics cedits pels ajuntaments com a part d'aquesta ambiciosa iniciativa del govern provincial. El diputat de promoció econòmica, Salvador Aguilella, ha confirmat que aquesta gran acollida per part dels professionals de la província permetrà que el talent castellonenc es plasmi en els millors projectes per a demostrar les millors prestacions de la ceràmica provincial. Es dona un pas més per aconseguir que la ceràmica de Castelló siga una constant del paisatge urbà de la província. Repassem actualitat de diferents municipis de la província de Castelló. Ens aturem a la capital de la Plana i és que el sostre de la quarta planta de l'Ajuntament de Castelló s'ha caigut en la matinada d'aquest dimecres, provocant nombrosos danys materials. Afortunadament, aquesta caiguda de les plaques de formigó ha tingut lloc durant la nit, pel que la casa consistorial estava buida i no ha hagut de lamentar danys personals. Es tracta de la quarta i última planta de l'Ajuntament, que ha sigut tancada al complet a primera hora del matí. Però parlem de més temes, de més assumptes que en aquests moments s'estan tractant relacionats en localitats de la província de Castelló. Concretament ens aturem cap a Almassora. La regidora de festes, Isladis Falcó, ha desvellat aquest matí el cartell taurí de les festes del Roser, que mostra 15 bous comprats per les penyes i l'Ajuntament per a la seva Setmana Gran. A més de recuperar el tancament, la novetat d'aquesta edició serà el canvi en el reglament que regeix l'Associació de les Penyes Taurines d'Almassora per a eliminar el límit de 3 embolades i així reforçar les exhibicions. Falcó va elevar la proposta a les agrupacions que patrocinen els estats per al seu debat en la reunió mensual que APTA va celebrar el dilluns passat. El sí de 33 de les 36 penyes assistents ha motivat la flexibilització de la regulació perquè en la nit del dissabte del 6 d'octubre es puguen envolar 4 exemplars del tancament. A més, també a Almassora s'ha aprovat la liquidació definitiva del contracte subscrit amb la constructora responsable de l'execució del nou trinquet del municipi, una solució que arriba després de que Tierra Granada paralitzarà les obres per causa imputable a l'empresa contractista. Així ho arreplega la resolució del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, la qual avala la posició del consistori favorable a resoldre l'acord i licitar de nou les obres. Parlem ara de la localitat d'Onda, que està ultimant els preparatius d'una nova edició de la Fira de Sant Miquel, en la que es combina comerç, gastronomia i música. Tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de setembre al Raval de Sant Josep, Calatrava, El Pla i la Font de Dins, amb una àmplia programació per a tots els públics. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, assegura que es tracta d'una oferta d'oci molt variada en la qual els visitants i veïns podran descobrir el ric patrimoni cultural i les ofertes dels establiments onders i d'aquesta manera dinamitzar l'economia local. Els plats forts de la fira són la segona fira gastronòmica La Miqueleta, en la qual 10 locals oferiran gastronomia i copes de gran qualitat, i el Miquel Fest, en el que actuaran grups musicals com Reincidentes, que compten amb més de 30 anys de trajectòria musical. Durant la fira, els comerços locals mostraran els seus productes als visitants. També oferiran activitats paral·leles com animacions itinerants, actuacions musicals, tallers, mostres gastronòmiques o desfilades de moda. Repassem ara actualitat de Vila-real, concretament parlem en primer lloc de l'oposició. I és que des del Partit Popular, Héctor Folgado assegura que Vila-real està més bruta que mai, algo també que se plantejava en el ple ordinari que es va celebrar ahir a l'Ajuntament.
Deu mesos després d'estos anuncis podem dir que una vegada més Benlloc va mentir als vilarrealencs, que Benlloc va enganyar al poble de Vila-real, que Benlloc ha incomplit esta bateria de promeses i que no tan sols Vila-real està més neta, sinó que continua més bruta i abandonada que mai. És algo que ja podem constatar tots els veïns. I què passa quan la primera estratègia a Benlloc no li funciona? Què passa quan Benlloc intenta calmar els ànims en notícies falses, en anuncis pomposos per a que els veïns creguen que s'està fent algo? Pues quan passa això, quan no li funciona aquesta primera estratègia, ne té una altra, que és buscar culpables. Els culpables sempre solen ser tres. Portem 8 anys escoltant-ho. El primer, el que més li agrada, és culpa del PP. Ixa és l'excusa que més li agrada. Tot el que passa en Vila-real, quan la seva gestió queda en evidència, sempre intenta fer creure que és culpa del PP. Quan això no funciona, i ara ja no cola, el segon responsable són les altres administracions. És que l'Estat, és que la Generalitat, és que la Diputació... Sempre hi ha algú de fora que ens ataca, no és la gestió de Benlloc, sempre hi ha un culpable fora. I quan no és ni el PP ni l'Estat a qui li pot tirar la culpa, acaba culpant els veïns del poble. I això és el que ha fet en la neteja viària, i ahir ho van tornar a fer l'equip de govern. Ahir ens van tornar a dir que tenim un problema de neteja perquè ara tenim uns veïns més incívics.
Front a aquesta situació, el Partit Popular demana un nou contracte de neteja perquè considera que està obsolet.
És un problema de gestió de la neteja, que està sent insuficient. Per tant, nosaltres tornem a fer i a llançar aquesta proposta. Vila-real necessita uns nous contractes de recollida de basures i de neteja viària. N'hi ha zones del poble per on no passa la recollida de basures tots els dies. Però sí que paguen la contribució. En Benlloc, la més alta de la història. Què els diem a aquests veïns? A quina hora tenen que tirar aquests veïns la basura quan saben que aquesta basura va estar tot un dia sencer allí? I que l'endemà, quan s'alcen, la seva basura tornarà a estar a la porta de sa casa. I això passa perquè tenim un contracte de recollida de basures obsolet. Que Benlloc renova i renova i renova, condenant els veïns de Vila-real a tindre un mal servei de neteja en Vila-real.
Des de l'equip de govern, el regidor d'Esports, Javier Serralbo, ha presentat la tercera edició de la Unbroken Race. L'organitzador Òscar Blázquez ha presentat aquesta nova edició en rècord d'assistents, un total de 600 inscrits que recorreran l'ermitori de la Mare de Déu de Gràcia aquest dissabte.
Hemos sido terceros de España y primeros de Comunidad Valenciana. Se hizo un trabajo muy bueno. Este año hemos modificado muchas cosas, estrenamos obstáculos en Villarreal y bueno, tenemos récord de participación. Hemos tenido que cortar en 600 corredores, tanto masculino como femenino, y muchas categorías. El Termet es un paraje realmente espectacular y extraordinario para nosotros, y la prueba está en que los corredores el año pasado quedaron prendidos con el entorno. Dará comienzo a las 10 horas de la mañana del sábado 29 y un recorrido de unos 8 kilómetros aproximadamente con 30 obstáculos. Irán saliendo tandas, primero las competitivas con corredores que vienen de toda España y comunidades autónomas y después las tandas populares. El modus operandi va a ser más o menos igual que el año pasado, cada 15 minutos saldrán los corredores con tandas diferenciadas en función del nivel de categoría.
I quan arribem a la 1:15 minuts del migdia, nosaltres posem ja el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política, tant provincial com local. Després d'una pausa, de seguidet ens anem en aquest espai de tradicions.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Vila-real, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
Tienes un evento y quieres que sea un éxito seguro. Para eso está Victoria Eventos Almazora, donde podrás celebrar bodas, bautizos, comuniones y también cumpleaños infantiles, comidas y cenas de empresa. Porque Victoria Eventos Almazora abre a partir del 30 de septiembre con un auténtico buffet todos los domingos y festivos en Polígono Empresarial La Plana, Almazora, 964 1098 58.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-526880.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En Carretera Nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
Traer tus fondos de inversión ahora es una jugada maestra.
Trae tus fondos a Grupo Cooperativo Cajamar y consigue una bonificación de hasta 3.000 euros. ¿Cuándo? Ahora y hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué importe? Desde 5.000 euros. Así de fácil. Para más información, consulta el folleto informativo y las bases completas de la promoción en tu oficina o en nuestra web grupocooperativocajamar.es.
De 7 minuts passen de la una de la vespera, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja ho havíem comentat al principi del programa, en aquest espai de tradicions. La proposta que avui ens porta el regidor és conèixer una miqueta més a la comunitat ortodoxa romana que existeix a Villarreal. Per això, en primer lloc, que saludem al regidor Santi Cortés. Regidor, molt bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, com hem comentat, una comunitat que ja porta uns quants anys així i està representada, diguem, pel pàrroc, no? que engloba a tota la comunitat ortodoxa a Villarreal.
Sí, el perinte Aurelian Stoica, que ens acompanya avui també així. La comunitat de l'Església Ortodoxa, no sé si ens vindrà al cap que és una Església Ortodoxa, els que hem anat fora, hem viatjat, potser ens ve al cap el Candy Crush, aquelles esglésies tan boniques, de colorets. Ens ve al cap potser també la creu, que té tres parts, no? La part on està el cartell d'Inri, la creu en si, i els peus, que està una miqueta elevat cap amunt, que simbolitza cap a on anem, no? Cap al cel. Les icones, precioses icones en dos dimensions, no? En tres dimensions, que pertanyen a la tradició ortodoxa. Moltíssimes més coses, no acabaríem, però sabem els últims anys els romanesos han estat més i més presents entre nosaltres, en la nostra comunitat. Per tant, ja formen part de les tradicions nostres d'alguna manera, però aquesta riquesa tan gran, no? en les tradicions que s'ha incorporat a la nostra comunitat també està present a Villarreal. Uh-huh. I està present en l'antiga carretera general, ells ho anomenen Biserica, no? En romanès, és l'església ortodoxa i avui per això pensava que era un bon motiu per conèixer-nos més a prop, portar-vos al parinte Aurelian Stoica, el pare Aurelian Stoica, perquè ens contarà una miqueta, ens parlarà d'aquestes tradicions tan riques que tenen.
Doncs, parroc Aurelian, molt bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Estábamos hablando antes de entrar en este programa, estamos haciendo usted memoria de cuándo empezó, ¿no? esta trayectoria aquí en la localidad. Y también usted, dijéramos, ha sido uno de los fundadores, estuvo desde el principio y se mantiene, ¿no?, aquí en la localidad. ¿Cómo surgió, ¿no?, la posibilidad de que la comunidad ortodoxa tuviera esta representación aquí en Villarreal?
Sí. Bueno, este proyecto es un proyecto misionero, digamos, que empezó después de la masiva inmigración de los fieles de la Iglesia Ortodoxa Rumana aquí en España, sobre todo en la provincia de Castellón. Entonces, existaba una parroquia en Castellón desde 2001, y al aumentar el número de fieles y sus necesidades religiosas, la metropolía de Europa Occidental y Meridional consideró que estaba necesario la apertura de una nueva parroquia en esta zona. Entonces se eligió como la segunda parroquia de la provincia de Castellón en Villarreal. Uh-huh. Este anuncio tuvo lugar en un periódico de Mediterráneo en el año 2005, pero la parroquia efectivamente se fundó en el año 2007 por la decisión del arzobispo metropolitano Josef, entonces con el sede en París.
Uh-huh. ¿Es mucha la devoción? ¿Acuden a las citas?
Sí, acuden a las celebraciones los fieles, claro, bueno, pero es un por ciento, más o menos, no son todos.
Claro, es por saber si también, pues quizá las nuevas generaciones no van tanto, notan ustedes que van los perfiles de gente más mayor, si pasa como aquí o no.
Puc dir que el vaig estar fa uns dies i estava bastant plena en l'església i cridava molt l'atenció la devoció que hi havia. Recorde, per cert, que la gent no tenia seients, no? Que la gent va movent-se, és diferent a la tradició que nosaltres tenim així. Sí que hi ha per seure als laterals de l'església, però la gent va com movent-se per dins de l'església. Imagine que és un tema devocional, però sí, puc donar fe que estava plena.
Muy bien, puedo decirlos que en las celebraciones ortodoxas, en la liturgia sobre todo, participan todas las categorías de edades, ¿vale? No van solo los mayores. Vienen niños desde pequeños con sus padres, con sus abuelos, pues toda la categoría de edad está presente en la celebración. La iglesia está bastante, bastante llena porque aquí las parroquias no son, digamos, de un modo tradicional, como que cada pueblo tiene su parroquia, su iglesia, su cura y tal. Uh-huh. Ahí una parroquia siempre tiene una área que atiende más larga, unos cuantos pueblos o localidades adyacentes o una comarca, en sitios donde la población inmigrante ortodoxa es más escasa.
Así que aquí a Villarreal viene gente de otros pueblos.
Exactamente, de Almazora, de Burriana, de Onda, puedo nombrar, sí.
¿Cuál es el desarrollo, para la gente que no estamos o no hemos ido nunca, de una liturgia? Yo quiero decir, por proximidad a donde ustedes tienen la sede, que escucho los fines de semana las campanas. Pero claro, lo oigo, pero no sé cómo funciona.
Muy bien, las campanas se utilizan al principio, ¿vale? Uh-huh. Antes de empezar la celebración, para
llamar
un poquito a los fieles. Luego, en los momentos importantes de la celebración, como es la consagración y tal, pues igual se utiliza la campana. Y bueno, para hablar de la liturgia solo nos llevaría muchísimo tiempo, ¿vale? Puedo decirlo en líneas generales que una liturgia ortodoxa puede durar entre una hora y 20, una hora y media de celebración. Uh-huh. Y bueno, ¿qué puedo decirlo más? Pues ahí se hace el culto. Bueno, lo que tienes que hacer.
Sí, cosas que criden la atención.
Sí,
que
regidor, si va a estar usted.
Sí, doncs, per exemple, que encara fan escultes d'esquenes. Bé, ell va entrant i sin en una mena de lloc reservat per al retorn de l'altar, però recorda molt a com eren les misses així antigament, que hi ha moments que està d'esquena, després està de cara, També crida l'atenció el moment de la comunió, perquè els xiquets menuts, els bebès, des del primer moment que es bategen, no, ja prenen la comunió, cosa que en el catolicisme és a partir dels 9 anys, 8 anys. Crida l'atenció també que en acabar la celebració vas parlar amb la dona d'Aurelian, no? Era la teua dona, no?
Sí, sí.
Sí, per tant, que els sacerdots ortodoxes es casen, excepte quan són monjos. Ells tenen també monestirs, igual que el catolicisme, per tant, es casen. Crida l'atenció també que el culte està ple d'icones fins a l'últim racó. Vull dir, és el que anomenem en art horror vacui. Hi ha icones, icones i més icones. I la vestimenta del sacerdot, del parinte Aurelian, és molt similar també a la que trobem en un culte, catòlic.
Bien.
¿Ha descrito bien las más o menos similitudes y diferencias?
Sí, sí, lo ha dicho bien, bien, claro, la observación es buena. La dona del cura, del sacerdote ortodoxo, se llama presbítera.
Presbítera.
Como que... Igual en la parroquia tiene un papel y un significado bastante, bastante especial, digamos, porque, digamos así, por tradición, el cura se ocupa de todos los fieles, pero las dones de la parroquia igual pueden acceder al cura o... pedir consejos a través de la presbítera, pues tiene un papel bastante importante dentro de la comunidad. Bien, luego los niños pueden tomar la comunión después de bautizarse ya en la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Ortodoxa, cuando el niño está bautizado o en la misma celebración del sacramento del bautismo, el niño recibe tres sacramentos: el bautismo mismo, luego la confirmación y la primera comunión, después la primera liturgia después del bautismo. Eso por tradición, ¿vale? Nunca recordamos que fue de otro modo antiguamente. Y luego porque la comulgación en la Iglesia Ortodoxa, la celebración se hace con pan, ¿vale? Con pan, no con ázima o con hostia, ¿no? Se llama, que es dura. Entonces el pan, al poder mojarse dentro del cáliz, puede... Así se pueden comulgar igual.
Está blandito para los bebés, para que nos entendamos.
Muy bien.
Sí. Fixeu-vos que tot el temps estem parlant de la tradició, perquè, clar, sabem que el segle XI, el 1054, hi ha el que s'anomena el Gran Cisma d'Orient i Occident, i l'Església Oriental no és que no reconega el Papa de Roma, sinó que el que dia és que era un primus inter pares. No sé si això vol dir que primus inter pares, que és el que diu l'Església Ortodoxa, és que era un més entre iguals, perquè l'Església Ortodoxa té patriarcats. En aquest cas, Aurelian pertany al patriarcat de Romania, i el patriarca s'anomena, és el patriarcul, no?, en
sí, sí,
romanès, Daniel Ciobotea, que he estat una miqueta llegint la seva biografia. M'ha cridat l'atenció que és doctor en teologia protestant, que sí, és una cosa curiosa.
No és curiosa, perquè la majoria de los obispos son doctorados en la Iglesia de la Ortodoxa. Y luego casi todos los profesores de facultades de teología ortodoxa suelen tener un tiempo o suelen tener un doctorado, un masterado en las universidades católicas o protestantes de Occidente. Eso les ayuda al final mucho. Primero documentarse, luego ver bien las diferencias o los acercamientos que hay, ¿vale? Y es muy importante eso.
Y luego se traduce, por ejemplo, aquí tienen ustedes relación o se reúnen o han tenido algún encuentro con otras confesiones, por ejemplo, han ido a hablar con algún cura, pues no sabemos si protestantes sí. o de la católica, no sabemos.
Bueno, a lo largo de mi misión aquí sí que tuve alguna participación en encuentros ecuménicos, digamos, con cura católicos, con protestantes también y una vez con un musulmán también. Fue así una charla multiconfesional, sí, solemos dialogar y aquí en Vía Real sobre todo tengo muy buena amistad con el párroco de la Iglesia Santa Sofía, José Guillermo.
Sí, claro. Molt conegut al nostre poble.
Sí.
Com són tan similars, quasi iguals a les nostres tradicions, bé, encara que, clar, l'Església Ortodoxa va molt unida a les tradicions romaneses, en aquest cas. Crec que la teua dona, Aurelian, és professora de llengua romanesa, entre
sí.
altres coses.
Verdad.
I tenen un patró, també, per cert, que és Sant Andreu, patró de Romania, que se celebra d'ací poquet, el 30 de novembre.
Sí, bueno, Sant Andrés es el patró de Rumanía porque es el único apóstol que pisó, digamos, tierra que hoy pertenece a Rumanía. Entonces ha sido elegido como el patrón del país, como similitud, digamos, como aquí San Jacobo, ¿no? Santiago.
Santiago apóstol.
Muy bien. Y eso, se celebra en 30 de noviembre y es fiesta nacional en Rumanía, aunque es religiosa, pero es fiesta nacional, digamos. El Estado igual se arrima a eso.
Aquí vemos que sí que hay cosas parecidas. Comentaba el concejal antes los iconos, ¿no?, que aparecen en su espacio. ¿Qué importancia tienen?
Pues los iconos son muy importantes porque tenemos en cuenta que hasta 100 y pico años la mayoría de la gente era analfabeta, ¿vale? Pues nadie leía ni escribía. Entonces el icono a lo largo de la historia es muy importante de este punto de vista porque no son solo iconos de una imagen sola del santo, sino que son escenas bíblicas, ¿vale? En los iconos. Entonces, para que la gente que acudía antiguamente, digamos, a la iglesia o a la misa, solo con mirar el canon iconográfico de una iglesia, ya leía el evangelio. Entonces, bueno, esto es antiguamente. Ahora también percibimos igual, porque los iconos o el respeto o el culto que se da a un icono no es para el material, ¿no? Sino que es para lo que representa o para la imagen que representa. Este es igual es el canon del sínodo 7 ecuménico o el cómo puedo decir el fundamento, la base del culto iconográfico en la Iglesia.
És veritat que fa poc vaig estar per Rússia i doné també fe que era impressionant. És una miqueta a imatge del que per a nosaltres pot ser Lourdes o Fàtima. Hi havia cues i cues de gent per a besar un icono, una icona, per a veure'l o per a rebre la benedicció en les diverses esglésies les ortodoxes en les que vaig poder entrar, però amb autèntica devoció. Vull dir, i la gent feia cues llarguíssimes per a poder anar a visitar l'icona.
Crec, regidor, que també ens ho va avançar vostè, i sí que no li xafem res, perquè ho va dir vostè, va donar el vistiplau, que portaran una exposició sobre els misteris assumpcionistes i que també podia tindre certa relació amb l'Església Ortodoxa.
Moltíssim. Ho recorde una miqueta, perquè és del dia 2 al dia 11 d'octubre de 2018, al Pati dels Mundina, estarà l'exposició de la mà de la Regidoria de Normalització i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre els misteris assumpcionistes. L'Assumpció és un dogma de fe catòlic que compartim també, fins on jo sé, amb l'Església Ortodoxa. És molt important totes les icones marianes de Maria, però la Dormició, l'Assumpció, potser Aurelian ens pot contar una mica d'esta tradició que compartim.
Sí, esta és una dogma de la Iglesia, digamos, ni católica, no, de la Iglesia, si lo decimos así, porque en esto no tenemos ningún diferendo, ¿vale? Uh-huh. Vale. Entonces, la Asunción es una fiesta en honor de la Virgen que es casi más antigua, la más antigua de la Iglesia, y igual se celebra en 15 de agosto y puedo mencionar que la mayoría de los días de fiestas o de santo hasta 1054 tienen la misma fecha, aunque se trate de la Iglesia Ortodoxa y Católica, porque son santos de la Iglesia Universal. Entonces, la Asunción es muy importante y la gente ortodoxa es muy devota a esta celebración, a esta fiesta. Hay monasterios enteros, hay sitios enteros que están edificados en honor a la Asunción, y en este día se celebran liturgias multitudinarias, ¿no? Uh-huh. Puedo decir, donde participa mucha gente, donde la gente viene con un día de antelación, uh-huh. Están ahí cantando y tal. Pues hay una tradición muy desarrollada, sobre todo para las fiestas de la Virgen y más para la Asunción, sí, verdad.
Uh-huh. Hablamos de esta fecha, ¿no? El 15 de agosto, pero también una propuesta del concejal era saber, por ejemplo, aquí tenemos muy integrado, muy asumido la celebración de los Reyes, además aquí con Juventud Antoniana es una gran fiesta, no sabemos también ustedes si lo celebran y en caso de ser así, por ejemplo, cómo es, ¿no?, su celebración.
Muy bien. En la tradición ortodoxa, los Reyes Magos no tienen un papel muy, muy importante, uh-huh. digamos. Bueno, importante, pero no muy resaltado. Uh-huh. En la Iglesia Ortodoxa se conmemora más, bueno, en relación con los niños, con los regalos y uh-huh. tal, San Nicolás. Uh-huh. Pues San Nicolás, digamos que precede y, ¿cómo se llama?
Está antes de
uh-huh. los Reyes, uh-huh. pero coge el papel uh-huh. de los Reyes Magos, sí. O cumple el papel de los Reyes Magos, ¿sabes?
Porque al final es como el Papa Noel, ¿no?
Sí, hem de recordar que a l'Església de les Dominiques n'hi ha un Sant Nicolau que té tres xiquets en un poalet. Si aneu al convent de les Dominiques ho veureu.
Sí.
És el Pare Noel, Noel ve d'ahí. Uh-huh.
Sí. Uh-huh. Pues los Reyes Magos no es una tradición que en la Iglesia Ortodoxa no...
Pero es verdad que no se celebran exactamente la misma fecha. Los Reyes Magos son unos días después, por un tema de calendario.
Sí, en la Iglesia Ortodoxa los Reyes Magos se celebran el día siguiente de la Navidad, uh-huh. más o menos. Pero, repito, no es nada espectacular, ¿no? Uh-huh. Esta celebración de Reyes Magos en 6 de enero uh-huh. en la Iglesia Católica creo yo que tiene que ver con el antiguo calendario, con el calendario uh-huh. juliano, porque uh-huh. entonces la Navidad se celebraba este día.
Uh-huh. ¿Vale?
Y la Iglesia Ortodoxa Eslava, la de Jerusalén, la Serbia y el Monte Athos, todavía conservan el antiguo calendario. Entonces, uh-huh. para ellos la Navidad es 6 de enero. En el calendario nuevo. Uh-huh. Por eso creo yo, bueno, es una
ahí, ¿no?
paréntesis, sí.
¿Acude alguna persona que no sea de origen rumano a su iglesia?
Sí, solemos atender a todos los ortodoxos que no son precisamente rumanos. Uh-huh. Por ejemplo, yo he oficiado bautismos para búlgaros, que son también ortodoxos, algunos griegos, no son muchos por ahí, se han acercado también al templo. a la Iglesia Ortodoxa de aquí de Villarreal. Y alguna rusa sí que vino alguna vez, si recuerdo bien. Pues los ortodoxos, porque las otras patriarquías no tienen tanta representación en el territorio, al no tener tanta gente por ahí.
Entonces, claro, teniendo en cuenta que pueden acudir a ustedes, ¿no?, personas de diferentes nacionalidades, ¿en qué lengua se oficia la liturgia? Suponemos, bien, ¿no?, que para intentar aunar, ¿cómo se hace?
Sí. Y igual, tengo que hacer una paréntesis, a lo largo del tiempo tuvimos muchos bautizos de los niños provenientes de familias mixtas, que el padre es español o la madre, y al revés, la madre o el padre es rumano, y también tuvimos algunas celebraciones de bodas igual mixtas, que uno de los novios es español o de otra nacionalidad. Entonces, al no comprender rumano, tenemos los sacramentos debidamente cotejadas y traducidas en castellano, y celebramos mixto o totalmente en castellano. Sí.
O sea, que se han adaptado, ¿no?, también a las, claro, a las necesidades que hay.
Por supuesto. O tienen invitados que vienen a la celebración y son españoles, amigos suyos, entonces para que ellos entiendan algo,
¿no?,
o celebro en algo en castellano, o celebro en romano y el sermón lo doy en castellano y les explico un poquito de lo que han visto, pues sí.
Y intentar integrarlos, ¿no?, y que no se sientan extraños, ¿no?,
por supuesto,
ya que acuden. No saben, regidor, si le voy a comentar alguna otra coseta a Aurelien, al párroco.
Sí, simplemente que son, yo creo que dos comunidades muy próximas. La tradición de la iglesia que representa Aurelien es una tradición, al cap y a la fi, llatina, porque entre las iglesias ortodoxas, la iglesia romanesa es la única de tradición llatina, las otras serían de lengua eslava. Es por eso que la seua lengua y la nuestra, parla la nostra valencià, diuen que tenen fins a un 75% de paregut, paraules com a prop, a proape, no?, cerca,
sí,
riu, rau, molt, molt, mucho, sí, finestra, fereastra, i no pararíem, nas, és igual, no? Hi ha moltíssimes paraules que són molt similars i que, per tant, diguem-ne que és molt més el que ens unís que pot ser el que ens separa. A banda, crec que és important, és interessant això, perquè la tradició, en aquest cas romanesa, s'incorpora, almenys aquesta és la meva manera d'interpretar-ho, a la tradició que nosaltres ja teníem. L'únic que fa és enriquir-la. Fa un any vam tindre ací el pastor de l'Església Evangèlica i pensava que era just que un any després d'aquell dia tinguérem ací també el representant de l'Església Ortodoxa, no? Si no va malament, si cada cert temps portarem un representant, no? Però crec que era fonamental, a banda de perquè crida l'atenció quan passes, perquè moltes vegades potser hem anat de viatge a Romania, a Rússia, i no m'acaba d'entendre tot això de què va, però és que resulta que no cal anar-se'n a Romania ni a Rússia, és que ho tenim en casa, i com que ho tenim en casa, crec que és fonamental, important,
de dret
conèixer-lo, perquè està en casa nostra, forma part de la nostra casa.
La gent que passa per allí, per Joan Bautista Llorenç, la façana és com una casa, no? Si et fixes, òbviament està la placa, però igual el que espere veure una església no la veu a simple vista, clar, perquè és una façana, és un edifici, Aurelien.
Muy bien, sí, però el que passe la puerta ja va tenir una imatge diferent i, digo jo, con humildad, bonita.
Pues esperemos que la gente, ¿no?, que quizá quiera conocer, como también tuvo la curiosidad, sí, el concejal, que pueda acercarse con respeto, ¿no? Todo el mundo es bienvenido. Aurelien,
por supuesto.
Párroco, muchísimas gracias por acercarnos brevemente, porque obviamente podíamos estar aquí horas y horas hablando.
Exactamente.
Pero bueno, quizá en un futuro el concejal, si quiere, lo invita y hablamos de más tradiciones de su cultura. Muchísimas gracias, Aurelien, y regidor también, muchas gracias y
gracias.
A la propera semana más.
Gracias a vos, a ustedes y buen día.
Un placer, moltes gràcies també, regidor.
Moltes gràcies.
Nosaltres fem una pausa mínima, de seguida més assumptes a la 92.2.
Desitges que el gran dia siga perfecte? Visita la Fira de Bodes i Comunions els dies 29 i 30 de setembre a la Casa dels Mundina de Vila-real. Trobaràs tot el necessari per a que eixe dia siga únic i especial. Save the date. Organitza UCOBI, col·labora Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avança en comerç.
En Más que Tintas recargamos tus cartuchos de impresora y también vendemos tóner y tinta para todas las marcas de impresoras y originales. Compruébalo. Recarga de cartuchos desde 6,5 euros. Caja de folios, 3,90 euros. Cartuchos de tinta de todos los colores desde 4 euros. Y compra de tóner a 20 euros. Si te llevas dos, 15 euros la unidad. En Más que Tintas, precios sin competencia. Nos encontrarás en Avenida Pío 1237 de Vilarreal.
El Club Esportiu Vilarreal obre la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vilarreal. Recorda, el Club Esportiu Vilarreal té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Ese Servicios Empresa Multiservicios te lo pone fácil. Con solo una llamada al 964-964-590, tu problema tiene solución. Servicios de obras en general y reformas, fontanería, electricidad y pintura. S Servicios, para particulares, empresas y comunidades. Más información en el 964-964-590 o en sservicios.es.
Inmovec, tu asesoría inmobiliaria de confianza en Vilarreal. Compra, vende o alquila tu vivienda con la seriedad y tranquilidad de trabajar con grandes expertos. Inmovec, 29 años a tu servicio y al lado del Villarreal Club de Fútbol. Nos encontrará en calle Jaume Roig de Vilarreal. ¿Eres universitari i vols aprovar les assignatures de comptabilitat, matemàtiques, MOF, micro i macroeconomia o física? Confia en l'experiència dels professionals de A l'Acadèmia. A més, repàs de totes les matèries de primària, ESO i batxillerat, també anglès. Pels matins es trobaràs al carrer d'Honori García i García 11 a l'entorn de la Universitat Jaume I de Castelló i també a l'avinguda de Pius 12-30 Entresol de Vilarreal. Millora la teua formació a l'Acadèmia. Telèfon 629-68-77-05.
Campanya de renovació d'abonaments de les arts escèniques. Renovacions del 24 al 28 de setembre. Noves inscripcions de l'1 al 5 d'octubre. Sols has de passar per les oficines de l'Auditori en horari de 10 a 2 i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Més informació a www.cultura.vila-real.es. Gaudeix del Teatre a Vilarreal. Ajuntament de Vilarreal. Regidoria de Cultura. Vilarreal avança.
Panadería Marisa es sinónimo de una gran variedad en pastelería y repostería elaborada artesanalmente. Ven y aprovecha nuestra promoción todos los días de 1 a 2 de la tarde la bollería a mitad de precio. Además disponemos de servicio mini market. Abrimos domingos y festivos cada día con una oferta diferente. No lo dudes y ven a visitarnos. Calle Hospital 17 de Vilarreal, teléfono 964-74-36-52.
And it's in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
En la recta final del programa Protagonistes, nosaltres tenim des d'Ucovi el seu president, a Paco Arrufat, per a parlar-nos d'aquesta fira de bodes i comunions que celebrarà aquest cap de setmana en la Casa dels Mundina. I ve molt ben acompanyat. Ara presentem també a la convidada que tenim ací als estudis de Ràdio Vilarreal. Paco Arrufat, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs vens molt ben acompanyat per la paradorista i decoradora d'espais, Olga Batalla, que la tenim així amb nosaltres. Hola, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Doncs anem a parlar d'aquesta fira de bodes i comunions. Una fira de bodes i comunions que no és la primera vegada que es fa, però sí que és veritat que jo crec que no s'havia fet mai a la Casa dels Mundina, no? O llevam de l'error.
No, així no és, Núria. És la quarta edició que es fa d'una fira de bodes i comunions a Vilarreal. La segona edició que organitza UCOVI, la Unió de Comerç de Vilarreal. L'any passat va ser també en aquesta època, en setembre, octubre, al Casal Jove.
Sí.
I aquest any, per petició popular, tant dels comerços com dels visitants, hem tractat de centralitzar-la un poc més i hem aconseguit ubicar-la a l'espai, la Casa Es Mundina i el Carrer Major.
Que sempre celebrarà... pues, es ve més de pas, no? I jo crec que la gent... qualsevol, el dissabte, per exemple, que va tantíssima gent al mercat, pel centre, és un bon moment per entrar i pegar una visteta.
Així és, tot aquell que tinga algun acte, algun esdeveniment, alguna celebració, pot entrar a la Casa Esmundina, on hi haurà distribuïts en les dues plantes, en la planta baixa i en la primera planta, comerços i establiments i empreses que proposaran els seus serveis a la seva disposició.
Doncs anem a contar quin tipus de comerços seran els que trobarem en aquesta fira, Olga.
Pues bueno, més o menys tot el que està relacionat en les cerimònies, tant de bodes com de comunions, estem parlant de floristeries, d'agències de viatge, de fotògrafs, també hi ha moda de novis, moda de comunió, hi ha una perruqueria, maquillatge, hi ha restaurant, organització d'events, animació, hi ha música, es farà música en directe també, hi ha una pastisseria que fan tortades espectaculars, hi ha regals, hi ha joieria, tots els sectors que estan relacionats en la gent que necessita, que té una boda, que va a celebrar la seva boda o la comunió del fill.
I que sàpiguen pues, que tindran per amenitzar-los aquesta música, que hi hauran també sortejos, no?, per a tots els que vagin a aquesta fira.
Així és, Núria, tots aquells que tinguin un esdeveniment es registraran a l'entrada de la Casa Esmundina i tindran un obsequi. I, a més, es farà un sorteig d'una quantia econòmica per a gastar després en qualsevol dels establiments que tinguin exposició a la fira.
De quina forma poden participar en aquest sorteig? Només entren, s'apunten o com funciona?
Així és, Núria, només entren, s'apunten, hi haurà un registre de visitants per a, si no han tingut temps de parlar amb tots els visitants, que es puguen enviar informació o informació d'allò que es pugui interessar i participaran en el sorteig directament.
Per a qui va destinada aquesta fira? Per a qui s'organitza?
Va directament va pels nòvios, la gent que se casa el pròxim any, però també moltes vegades els familiars que saben que hi ha algú que va tindre un esdeveniment, pues poden perfectament apropar-se i donar idees, perquè el que es vol des de UCOBI és que la gent vegi que sense eixir quasi del poble pots absolutament topetar tot el que te puga fer falta per celebrar una cerimònia. I, per supost, a tots els xiquets o els pares que tenen l'any que ve la comunió.
I els huelos, eh?
I els huelos, els huelos.
No ens oblidem d'ells.
Els huelos estan encantats sempre en aquest tipus de cerimònies. És una cerimònia molt emotiva pels iaios i pels huelos i sempre estan molt emocionats en aquest tipus d'actes.
Tenint en compte que eres decoradora d'espais, Olga, un espai com la Casa dels Mundina se presta a moltes coses, eh?
La Casa dels Mundina és molt, molt bonica. Farem servir el que és la planta baixa, el pati, la sala de dalt, en total són més de 20 expositors i entre tots estem fent l'espai bonico i intentant que se vegi el més bonico possible.
Per a que la gent se senta com si estiguera ja en la boda o en la comunió.
Pa fer ganes, sí, molt bé.
Perquè, bueno, i no només els que se casen, n'hi hauran alguns que tindran ahir que no sabran si se casen o no, perquè encara no els ho han demanat, però això també poden anar.
Bé, així és, els que estan entre el sí i el no també poden passar a visitar la
fira. Que vagin fent ganes, així a veure si forcen a l'home, a veure... No?
O a la dona, que n'hi ha de tot, n'hi ha de tot.
N'hi ha de tot, que així cadascú llibertat que li ho demaneu o l'altre, això ja no diem res. Molt bé, doncs és una molt bona proposta per aquest cap de setmana. Quin horari tenim per a poder visitar aquesta fira?
Pues serà dissabte i diumenge, este cap de setmana, a la Casa Esmundina, i l'horari serà de matí de 10 a 2 i de 4 de la vesprada a 9 de la nit. El diumenge sí que es tancarà un pelinante sobre les 8, però dissabte i diumenge de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit.
Per què se fa durant aquestes dates? Per què se fan?
Pues perquè encara que pareix que falte molt de temps, tota la gent que té esdeveniments d'aquest tipus, jo et diria que inclús des de l'estiu, estan ja pendents, buscant, mirant, comparant, i és una molt bona data perquè la gent vinga a informar-se i a veure quines propostes els pot oferir el comerç de Vila-real.
Abans de que tanquen, no?, cadascuna de les coses que tenen que tancar abans de la celebració, que n'hi ha tantíssimes, que si el fotògraf, que si el viatge, generen un milió de històries que n'hi ha que anar tancant poquet a poquet.
Així és, nosaltres des d'Escapa, que hem estat viatjant, que hem estat visitant diferents fires al llarg de la província, l'experiència ens diu que tens tant clients que no s'han plantejat encara quin és quan van a fer l'acte, i n'hi ha clients que venen a rematar-li aquelles cosetes que es falta, i per allò UCOBI ens fa aquesta proposta de tratar de donar tots els serveis que ofereix Villarreal. Són 12 sectors, per tant, és una mostra de tratar d'explicar als vilarealens i als veïns dels pobles del costant que no fa falta eixir de Villarreal per organitzar el teu acte. Tens empreses que cobreixen tots els camps necessaris.
Imagina que cada comerç ja ficarà les seues pròpies promocions, descomptes, ofertes, totes aquestes coses. Cada comerç ja té el seu, no?
I a més allò de començar a preparar les temporades, n'hi ha sectors que comencen a tindre els productes o els serveis de cara a la propera temporada. Han passat les desfilades, comencen a tindre idees, productes nous de joieria. Per exemple, en el sector de viatges, ara en setembre, octubre, és quan se preparen els catàlegs per a tota la resta de l'any. Entonces, és un moment idoni per tindre les idees per a la nova temporada.
I pregunte, és el lloc on s'haurà, on es pot comprar el producte que estàs buscant, o més on s'exposa i pots veure el que t'agrada? ¿Se pot comprar directament el dissabte o diumenge?
En un principi no, en un principi els estants el que van és a informar de quines propostes tenen i què te poden oferir a tu com a client, perquè tu es comences a pensar i a barallar quina és la millor opció o què és el que t'agradaria fer.
Vale,
és una fira d'exposició, una primera toma de contacte.
Molt bé, no? Per a que quede clar, perquè igual hi ha gent que diu, mira, jo aprofite i vaig ja, ho contracte ja. Que se pot inclús aparaular, però no arribarà tan caro, no?
Sí, se pot aparaular, però en aquest tipus de fira no hi ha intercanvi monetari.
Molt bé, així ens queda claríssim. Doncs convidar, no, a tota la ciutadania, a tota la gent que ens escolta, que participe. Demà i divendres coneixerem de primera mà alguns d'aquests expositors, algunes d'aquestes empreses que estaran en la fira. Para que quede clar.
Així és, a partir de demà aniran passant els expositors, els més de 20 expositors de tots els sectors diferents, que estaran en la Casa Esmundina, primer i segon pis, este cap de setmana, passaran a anar contant-vos algunes de les seues idees, productes i convidant-vos una altra volta.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies. Olga, te queda molta feina per davant, no?
Sí, és dos dies a tope, però en molta il·lusió. Els expositors tenen molta il·lusió i sí que m'agradaria dir-li a tota la gent que s'arrime, que apoye als xicotets, que els xicotets, encara que som xicotets, per fora, per dins, són molt grans i tenen molta professionalitat i assessorament que oferir a tots els consumidors.
Uns quants dies a tope, no?, de decorar i de...
Sí, per això mos agrada.
Paco.
I aprofito el moment per a donar-li les gràcies a Olga per la tasca que està fent, aquest recolzament logístic important, aquest vestimos la Casa Esmundina perquè estigui aquesta fira el més bonica possible, i tornar a convidar a tots els vilarealencs i a tots els visitants de Villarreal que s'apropen a la Casa Esmundina aquest cap de setmana a la fira Save the Date, que és la fira de bodes i comunions que organitza UCOBI a Villarreal.
Moltíssimes gràcies, que vagi de meravella aquesta fira i per molts més.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Paco. Doncs bé, nosaltres ja fem l'última de les pauses, perquè quasi que ens acomiadem. Arribem a la 1:58 minuts del migdia.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs, en Avinguda França, número 50 de Villarreal.
Diga.
¿A que no sabes de dónde te llamo? Estoy con los niños y estamos alucinando con todo lo que hay aquí. Material escolar de todo tipo, para el colegio, la universidad, para la oficina.
¿Tú estás en Pick and Pack?
Sí, nos han atendido estupendamente. Y en menos de 10 minutos ya tenemos todo el material escolar para la vuelta al cole.
Oye, pues echa un vistazo, que también hay muchas ideas para regalar. Como, por ejemplo, la agenda de Lucía B o de la vecina rubia. Y todo lo de Mr. Wonderful. Y compra folios.
Vente a Pick and Pack. Abren de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Pick and Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha, Villarreal.
Conoce la nueva colección de otoño-invierno de Magic Infantil y Juvenil, de 0 a 16 años. Descubre marcas como Rochi, Baby Diff, José Barón o Boboli. Y ahora elige también tu traje de comunión y ceremonia. Magic, moda infantil y juvenil. Calle Mayor San Jaime 54, Vila Real. Teléfono 652-03-94-45.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
I nosaltres hi arribem a les dues del migdia. Vos deixem amb els nostres companys d'esports, amb Javi Mata i amb Miguel Batalla, i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes i tota l'actualitat. Que passeu molt bona vesprada. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Radio Villarreal. Dimecres a partir de les 7:30 de la vesprada, Atlètic Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Chabrera Agroquímics, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Robles, Consum, Cristalería Brock, Daswell Auto, The Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Iberoelectra, Joyería Lola Álvaro, London Bridge, Maver Auto, Magic Roba Infantil y Juvenil, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Papelería Zumar, Pinturas Mayen, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Caix Domestic, Talleres Hermanos Sorribes, Tenis Trainer, Tot Descans y Vedat Castellón. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mitjà és un alt, és esta, va Cheri, està sol un alt, i la passa, està sol un alt, del porter, Fornàs, 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 gol, 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 gol,